Recicla. Espai dedicat al nou sistema de recollida d'escombreries. T'expliquem què cal fer i com per complir amb el teu deure com a ciutadà. Contenidors, matèries, objectius, resultats. Recicla cada dimecres a les 10 del matí a la Cala RTV, amb el suport del Consorci per a la Gestió dels Residus de la Comarca del Baix Ebre i el Consorci dels Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià. Què tal? Molt bon dia. Benvinguts a Recicla, aquest espai que, bueno, que hem habilitat al nostre mitjà de comunicació per tal de que tots tinguem una mica més clar com utilitzar aquest nou sistema de recollida d'escombreries. Avui, com és habitual, tenim amb nosaltres a Noelia Fabra, del CODE. Noelia, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui tractarem d'altres temes, per tant la gent ha d'estar atenta, però avui vens acompanyada, no?
Sí, avui m'he portat companyia. Avui m'acompanyen les comunicadores ambientals del Rebé, que són la Sònia Samarra. Hola, Sònia.
Hola, bon dia.
I l'Elisa.
Hola, bon dia.
Bueno, amb elles tres avui parlarem. De què parlarem avui? Quin serà el tema? La setmana passada vam parlar dels contenidors de recollida de matèria orgànica, no?
Sí, i esta setmana canviem de color, passem al color groc i parlarem de la fracció dels envasos lleugers.
Envasos lleugers, que és el color groc. Per lo tant, és a dir, és un altre de, tot i que ja en teníem d'envasos d'aquests, hem de mirar de filar més prim, com diem aquí al poble, no? D'anar millorant tot el que hi aboquem en aquests envasos, no?
Home, sí, ja veureu que el contenidor groc dona per a molt, vol dir, van a parar molts materials diferents, i llavors per això creiem que és important no fer un repàs a fondo de tot el que podem tirar. Encara que ja el teníem al carrer, este no mos ve de nou, però igualment molta gent encara es confon pel fet de que van moltes coses diferents.
Pues parlem-nos d'estos contenidors.
Bueno, pues així, los envasos representen aproximadament el 21% dels residus municipals que generem a Catalunya, per tant ja és una quantitat important, i poden classificar-se principalment en tres grups diferenciats. Els metalls, que serien les llaunes de refresc, de conserva, i també en aquest grup inclouríem els esprais, també coneguts com a aerosols, sempre quan siguin de productes no tòxics i estiguin buits. Si un esprai ha contingut un producte tòxic, el que hem de fer és dur-ho a la deixalleria, perquè ja requereix un tractament diferent. I també els brics, que també són coneguts com a cartons de begudes, ja que estan compostos per una capa de cartó, dos capes de plàstic i una d'alumini. Però bueno, després ja en parlarem, tot i que li diem cartó, no és cartó pel que hem dit, no? Perquè hi ha més materials. I finalment, el tercer gran grup que s'inclouria dins de la fracció dels envasos lleugers serien els plàstics, que aquí sí que trobem una gran diversitat. Per exemple, trobem el plàstic PET, el plàstic PVC, el polietilè, etc. Llavors cal separar-los primer segons el grup al qual pertanyen per tal de poder-los reciclar correctament. Tot i que nosaltres el que diem, dipositem tots aquests materials...
Perdona, suposo que els dubtes que puguem tenir de tot això que has explicat al llarg del programa els podem anar desgranant, no?
Sí, ara n'anirem parlant, bé, en la Sònia i en la Lilisa ens ho aniran aclarint tot.
Molt bé.
Jo el que volia dir és això, que tot i que nosaltres ho dipositem tot al mateix contenidor de color groc, ja heu vist que hi ha molts materials diferents, per tant cal separar-los correctament per a poder reciclar-los. No podem reciclar l'alumini barrejat en el plàstic perquè són materials de característiques completament diferents. Per això, abans d'anar a la planta de reciclatge corresponent, el que fan és passar per una planta de triatge, on se separen en funció del grup al qual pertanyen. Aquesta planta es troba a Constantí, i un cop ja s'han separat els materials, pues, l'alumini per una banda, els brics per una altra, i el plàstic se separa, pues, cada un també per una banda, el PET, el PVC, tots separats, el que fan després ja és enviar cada material a la seva corresponent planta de reciclatge per a la seva posterior recuperació. Llavors, una altra coseta que voldria afegir és que si en algun moment tenim algun dubte de si algun producte pot anar o no al contenidor groc, el que hem de fer és buscar si aquest producte porta el que es coneix com el símbol del punt verd, que són aquelles dues fletxes entrellaçades que ens indiquen que es tracta d'un envàs reciclable. Aquest símbol
vol dir que els hauríem de col·locar al contenidor d'envasos, al contenidor groc, no? Vinga, va.
Pues bueno, si us sembla, anem fent un repàs més
a poc
per assimilar tota aquesta informació.
Comencem l'examen, vinga.
Bueno, així, Sònia, mos diràs a quin contenidor de los envasos lleugers, quin color és el contenidor d'aquest...
El color groc.
El color groc.
I quin volum de les nostres deixalles ocupen els envasos aproximadament, Elisa?
Un 20%.
Quantes vegades es pot reciclar, per exemple, una llauna d'alumini?
Doncs és il·limitat el nombre de vegades que es pot reciclar l'alumini. L'alumini, quan es recicla, el converteixen en làmines sòlides, que posteriorment es premsen i són venudes a les fàbriques.
Per tant, no podem aprofitar... Això sí que és un... reciclable i tornar a aprofitar,
sí,
no?
Per tant, és una llàstima no tirar-lo al contenidor groc.
Ara, després de parlar de fer aquestes primeres preguntes, parlem dels envasos bric, també coneguts com cartons de begudes. Clar, pot crear confusió perquè veiem que pareix cartró, però no ho és. Estem parlant dels envasos de suc, dels envasos de llet, que cada vegada els tenim més a les nostres cases perquè semblen que són de cartró i poder, a vegades, ens podem confondre en llançar-los als de cartó quan no ho hauríem de fer, no?
Sí, normalment se confon molt la gent, no? Perquè és això, el que tu aprecies a l'envàs és el cartró, no aprecies els materials que hi ha dins, que com ja hem dit està format per cartó plàstic, que seria el polietilè, i alumini. El que passa és que l'alumini, que és la part que va recoberta dins, que és on està el contacte en el líquid, llavors no ho podem apreciar. I clar, com que veiem el cartó de fora, doncs pensem ho podem tirar el cartó i avant. Llavors hem de tindre això, hem de posar molta atenció en els envasos brics. Recordeu sempre el contenidor groc.
Sí, bric sempre el contenidor groc. Què es fa amb el plàstic que es recicla? Moltes vegades hem sentit parlar de que fins i tot hi ha empreses que el converteixen en mobiliari urbà.
Pues sí, és veritat. Concretament, a partir dels brics, com que resulta molt complicat separar-los, els tres materials, perquè bueno, és un procés que resulta car i lent, el que fan és fabricar un material conegut com a MAPLAR, que són les sigles del material plàstic reciclat, que seria un plàstic endurit. A partir dels tetrabrics i alguns tipus de plàstic també fabriquen aquest material, i el que fan és fabricar papereres, bancs i moltes altres coses, no? Perquè és un material molt dur,
molt
bé, molt resistent.
Tant, també s'aprofita. Pel que fa a les llaunes d'alumini, estem parlant de llaunes de cervesa, llaunes de Coca-Cola, llaunes de tonyina, de conserva i tal, s'aprofita tot, és a dir, centra un rendiment d'aquest alumini?
L'alumini és un material que s'aprofita al 100% quan se recicla. Per exemple, hi ha tipus de plàstic que perds una mica de material durant el procés, no és el cas de l'alumini, s'aprofita al 100%, i quan aquest alumini es recicla es poden elaborar des de les finestres que tenim a casa d'alumini fins a peces per als cotxes. I a més voldria remarcar que el procés de fabricació de l'alumini és un dels processos industrials de major consum energètic i de major impacte ambiental. Per això és molt important que ens conscienciéssim, no, de la importància de reciclar aquest material. I així també, a més de reciclar, estem contribuint a la reducció de l'escalfament del planeta, no? Perquè necessitem menys matèries primeres per a la seva fabricació.
Seguim?
Seguim. Ara, a veure, Elisa ens explicarà si, per exemple, aquestes llaunes d'alumini les tirem sense reciclar i acaben enterrades en un abocador o en un dipòsit controlat, a més de contaminar, també trigaran molt temps en degradar-se. Quants anys trigarien a desaparèixer una llauna?
Tarda més a desaparèixer la llauna que nosaltres. Una llauna tarda entre 200 i 1.000 anys, que són molts anys.
És a dir, una vegada si la tirem al contenidor de resta, que no és on no ha d'anar, fa cap a un abocador i allí es queda enterrada fins a quasi 1.000 anys.
És a dir, que n'hi deuen haver de llaunes enterrades, no?
Pues déu-n'hi-do, segur que unes quantes.
Què més?
A veure, per exemple, Sònia, una ampolla buida de gel de dutxa o de xampú, a quin contenidor l'hem de tirar?
Doncs l'hem de tirar al contenidor groc, perquè es tracta d'un envàs de plàstic.
I un altre exemple, envasos de iogurts o la tapa dels envasos de iogurts, a quin contenidor els puc tirar? El de resta?
Molt bé,
o
molt bé. Esta és una bona pregunta, perquè és un dubte. No hi ha per l'envàs, sinó per la tapeta esta de plàstic, alumini, que no saps ben bé el que és. Bueno, jo he de reconèixer que sempre la deixo damunt, sí? Perquè així la madona és la que la llança. Doncs
pues ara Elisa m'ho aclarirà.
Doncs, Franquil, l'has de tirar al groc.
L'he de tirar al groc?
Sí, vale. Perquè tant l'alumini com el plàstic van al groc. Veus? Que forma part dels envasos.
Per I... tant, en l'envaset mateix, és a dir, ho deixes al mateix lloc i ho has de tirar al mateix contenidor dels envasos, al groc. Vale, perfecte.
I, per exemple, Sònia, els envasos d'esprais, laques, ambientadors o desodorants, els puc tirar o no?
I tant que els pots tirar, sempre quan siguin esprais i productes no tòxics. Si no, cal dur-los a la deixalleria, clar.
Molt bé.
I els llances sencers en els taps de plàstic i tot, llances allà, no?
Tot allà dins. Vale, i buits. Molt. Sobretot recordem que també han d'estar buits.
Quan diem envasos tòxics, a què ens referim? Per exemple, no?
A veure, els envasos aquells que l'etiqueta podreu apreciar...
Que posa així com una flameta o alguna cosa
així,
no?
Sí, una... Bueno, el símbol de tòxic és una calavera, no? Recordo una...
Sí, pues, una calavereta. Contaminant pel medi ambient,
o que sí, molt bé,
mort.
Que hi ha un peix mort en un arbret al costat, que vol dir que allò és contaminant, però llavors ha d'anar molt bé a la deixalleria.
Són diferents graus de toxicitat que indiquen.
Seguim, que està bé.
Més preguntes, vinga. Sí. Així els envasos lleugers per a separar-los primer, per a reciclar, per separar l'alumini, el plàstic i els brics, on han dit que van? En una planta de triatge, una deixalleria o en un abocador?
Primer passem per la planta de triatge per a separar el que és l'alumini, el plàstic i bueno, els diferents components de tot el que tirem al contenidor d'envasos.
I ara una altra curiositat que crec que també us pot interessar. Sònia ens explicarà quants anys triga a degradar-se aproximadament una ampolla de plàstic. A veure, fem apostes. 100 anys? 40? De 200 a 500? Què diries?
Doncs molts, la veritat. De 200 a 500 anys.
Déu-n'hi-do.
Una ampolla de plàstic, per exemple, d'aigua, no?
Sí, sí. De 200 a 500 anys. No tant com l'alumini, que hem vist que era Elisa.
Fins a 1.000 anys.
Fins a 1.000 anys, però bueno, Déu-n'hi-do també, 500 anys.
Tenir-la molt tant per aquí. Surt més a compte reciclar.
I bé, a quina població de Catalunya van a parar els diferents materials que tirem al contenidor groc per tal de separar-los prèviament i poder-los reciclar després?
Aquí a la comarca del Baix Ebre s'envien de totes les poblacions, van a parar el de Constantí perquè és el que hi ha més a prop, que la proximitat també és un factor que s'ha de tenir en compte per tal de que el transport no suposi una despesa econòmica i ambiental també. Com més a prop ho enviéssim, millor.
I Sònia, si tenim un dubte, no sabem si un envàs pot anar al contenidor groc o no, quin és el símbol que ens pot indicar si l'han de tirar allí o no?
Doncs són dos fletxes entrellaçades i s'anomena punt verd i ens indica que es tracta d'un envàs reciclable.
Molt bé.
Per tant, envàs que porti aquest símbol segur que ha d'anar al contenidor groc.
Sí. Bueno, penseu també un aclariment que els envasos de cartró, com que també són envasos, també porten aquest símbol, però llavors nosaltres ja veiem que allò és cartró, però ens pot anar molt bé per a... Tots els envasos porten el símbol del punt verd perquè és el sistema integrat de gestió, que és per a... és un sistema per a que sufraga no el posterior reciclatge d'aquestes fraccions. Però per no liar-nos, quan un material que és d'alumini o de plàstic no sabem ben bé si el podem tirar o no, si nosaltres veiem que porta el símbol, podem tirar-lo perfectament.
Podem parlar d'algunes curiositats respecte a la fracció dels envasos lleugers, és a dir, coses que, bueno, que cal saber, no? Perquè...
Pues mireu, els envasos de plàstic es poden reciclar per a la fabricació de bosses de plàstic, de mobiliari urbà o bé senyalització, o també per a l'obtenció de nous envasos d'ús no alimentari, com serien ampolles per a lleixius, detergents. Les llaunes de ferro, les d'alumini, són envasos 100% reciclables, mitjançant processos de fundició de l'acer i de l'alumini. En canvi, si no les reciclem i les enterrem en un abocador, com ja hem dit, trigaran entre 200 i 1.000 anys en degradar-se. Una curiositat que crec que cal saber, amb l'energia necessària per a fabricar una llauna de refresc, es podria tenir un televisor encès durant 2 hores, ja que, com ja s'ha anat comentant, la fabricació de l'alumini és un dels processos industrials de major consum energètic i de major impacte ambiental. És a dir, que imagineu, si reciclem una llauna, ja podem tindre un televisor encès durant 2 hores. Si això multipliquem per totes les llaunes que gastem al llarg de la nostra vida, per tota la població que hi ha al planeta, vol dir, imagineu si n'estalviaríem d'energia, no? I reciclant, per exemple, les aproximadament 3.000 ampolles que cabrien en un contenidor groc, s'estalvien de l'ordre de 130 kg de petroli i 1.200 kg de matèries primeres. I ja sabem que el plàstic s'obté a partir d'un derivat del refinament del petroli, que és un recurs no renovable. Per tant, també important que recicléssim el plàstic, perquè quan s'acabarà el petroli no sabem què passarà.
Una mica ja per acabar, podem fer un repàs de tot allò, és a dir, un resumet per a que se mos quedi una mica millor tot el que podem tirar o no podem tirar al contenidor de color groc dels envasos lleugers, allò, pues bueno, los inputs, sí. Allò de dir, sí, bueno, què podem tirar i què no podem tirar.
Sonia i l'Elisa mos faran un repàs de tot allò que hem de tirar al contenidor groc.
Pues
mos
despedim ja. Som-hi.
Doncs els envasos de plàstic, ja siguin d'aliments, de productes de neteja o d'higiene personal. Garrafes, ampolles, safates, envases de iogurt, tapes de iogurt, sobretot, no van a la resta.
També els envasos d'alumini, com són llaunes de refresc o de conserva.
Safates de porespan.
Cartrons de begudes o tetrabrics, pròpiament dits.
Paper d'alumini i safates d'alumini.
Però paper d'alumini, allò que emboliquem els entrepans i... Això també va als envasos, allò d'envasos?
Sí, bueno, també. Si n'aprendrem de coses.
Ui, jo estic aprenent moltíssim.
El plàstic film d'embolicar aliments, que algunes també, persones lo fem servir per substituir el plàstic d'alumini.
Bosses de plàstic.
I finalment, esprais o aerosols que no siguin, com hem dit abans, de productes no tòxics, com són desodorants, laques, escumes d'afaitar, ambientadors...
Però vinga, que aquí hi ha tres elements que crec que són importants perquè generen dubtes, que són les safates de Porexpan, els papers d'alumini, les safates d'alumini, els plàstics, estos film d'embolicar aliments, que també podien en un moment determinat generar dubtes, que no són envasos, no?
No, però com que s'utilitzen per embolcar aliments, això, doncs se consideren un envàs, llavors bueno. També es podem tirar aquí.
Pues molt bé, Noelia, moltes gràcies per vindre novament, gràcies a l'Elisa, també gràcies a la nostra invitada també, a la Sònia, i a partir d'aquí, pues bueno, pues mos anirem veient els pròxims dimecres.
La setmana que ve més.
D'acord, pues moltes gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.
Bon dia. Adéu.
Recicla. Espai dedicat al nou sistema de recollida d'escombreries. T'expliquem què cal fer i com per complir amb el teu deure com a ciutadà. Contenidors, matèries, objectius, resultats. Recicla cada dimecres a les 10 del matí a la Cala RTV, amb el suport del Consorci per a la Gestió dels Residus de la Comarca del Baix Ebre i el Consorci dels Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià.